Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope. Atenció que s'escalfa el tema Gundogan. Mateu Alemany està a Alemanya, a Munic, per mirar de tancar l'operació. El Barça són optimistes i el jugador sembla que finalment prioritza el Barça per davant de les propostes del City, d'Aràbia i de l'Arsenal. De seguida, l'Helena Condis ens dona les novetats. El Barça de bàsquet és campió de Lliga. Té aquestes coses l'esport i per això ens agrada tant, entre d'altres coses perquè és imprevisible. Quan esclata el cas Mirotić, a només 24 hores de l'inici de la final de la Lliga CB, la lògica et porta a pensar que el pollastre haurà de tenir per força una influència negativa en la final. Doncs el Barça guanya la Lliga CB i a més ho fa per la via ràpida, jugant amb una seriositat i una solidesa brutals i amb Mirotić coronat com a MVP de la final. Marxa, doncs, Mirotić amb un somriure, amb un bon regust de boca, traient-se l'espina de la pèssima semifinal d'Eurolliga que va fer, encara que si fem un balanç global haurem de dir també que la inversió que s'ha fet en aquest jugador era per guanyar l'Eurolliga i que això no s'ha aconseguit. El Barça de bàsquet que guanya la Lliga i per tant només queda el Barça de futbol sala per certificar el 6 de 6, les 6 lligues per les 6 seccions professionals del club. I ho té molt ben encarat perquè recordo que la final està 2-0 pel Barça i que divendres tindran ja l'equip de futbol sala a Jaén la possibilitat també de proclamar-se campions. Per cert, lamentar ahir l'incident, l'insult racista que va patir el jugador del Barça de bàsquet James Nagy a l'arribada de l'equip al pavelló. Se n'ha parlat, no tant com en d'altres casos, però ho denunciem també aquí. És la prova de que la volada que agafa el tema i les reaccions que genera depèn bàsicament i lamentablement, diria jo, més de qui rep l'insult que no pas de l'acció en si. A l'Espanyol s'han presentat les equipacions per la propera temporada. Bastant clàssica la primera, vermella la segona, mig blanca i mig negra la tercera. Com sempre, hi ha opinions per tots els gustos. I el Girona diu que es perfila la sessió de Máximo Perrone, jove migcampista argentí del City. El Real Madrid ha fet oficial la renovació de Kroos per una temporada més i Ceballos acceptarà la proposta del club per seguir fins al 2027. Arrenca també l'europeu sots 21 de Geòrgia i Romania. Espanya, de fet, debuta ja avui a partir de 3:15 contra Romania. En bàsquet, Salva Camps serà el substitut d'Ito García Reneses al Girona. I avui parlarem també de motos, del que li està passant a Marc Márquez, perquè no és normal el que li va passar a Alemanya al cap de setmana passat. 5 caigudes durant el cap de setmana, no va poder participar al Gran Premi i es va queixar de la fiabilitat de la seva moto, de la Honda. Després li preguntarem què està passant al Carles Checa. Avui comentarem la jugada, el nostre debat amb el Jacinto Vicente i el Ricardo Rossetti. Marc Pairés està al control de so, Víctor Navarro a la producció, us parla Joan Batllori, passant 8 minuts de les 3 de la tarda, això està en marxa, la pilota ja roda Esports Cope.
¿Sigues sin saber quién debe hacerse cargo de las averías en tu casa de alquiler? Hazte de Legalitas y un experto te ayudará a resolverlo. 900-100-662. Legalitas y sigue con tu vida.
En Carglass somos líderes en recalibración de vehículos con tecnologías HADAS. Por eso, cuando sustituimos un parabrisas, recalibramos la cámara frontal para que los sistemas de ayuda a la conducción funcionen correctamente. Pide tu cita ahora en carglass.es.
Carglass cambia. Carglass repara.
Esports. Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Vinga, comencem, que la idea inicial que teníem avui era obrir amb la consecució del títol de Lliga per part del Barça de bàsquet, però atenció, que s'està escalfant el tema Gundogan. Helena Condis, bona tarda.
S'està escalfant tant, Joan, fins al punt que Mateu Alemany, segons avancen els companys de Gigantes, està a Múnic, a Alemanya, on es troba Gundogan, que hi va disputar un amistós amb la seva selecció. Van perdre contra Colòmbia i, per tant, hi haurà trobada en les properes hores Mateu Alemany-Gundogan per tal de tancar l'operació. Al Barça em diuen que són molt optimistes, que el veuen molt a prop, que esperen el sí de Gundogan les properes hores perquè les negociacions s'han intensificat i ho veuen amb molta esperança. Tots els inputs que els arriben a les oficines del Camp Nou és que l'han convençut, que han convençut a Gundogan, que és la prioritat absoluta de Xavi Hernández, que ahir es va reunir amb Mateo Alemany, va interrompre les seves vacances per dir-li que volia la incorporació de Gundogan. Mateo Alemany està a Múnich i ara reunirà amb l'entorn del jugador, amb el seu tiet, que alhora és el seu representant. A més, el City ja són conscients que han perdut la partida. De fet, han fet un moviment al mercat europeu que és lligar el substitut de Gundogan. L'exmadridista Mateo Kovacic han pagat per ell 35 milions d'euros al Chelsea. Bé, els pagaran, és una informació que ha avançat el Fabrizio Romano. L'entorn de Gundogan, la gent propera, el migcampista alemany que formen part d'aquesta negociació de l'operació Gundogan sortida, em diuen que punt número 1, que ha descartat el City pràcticament perquè sent que el seu club, que el Manchester City, li ha faltat el respecte a l'oferir-li només una renovació d'una temporada més una altra opcional, una durada que no convenç el capità del City després de 8 anys al club i de ser un dels principals artífexs de guanyar aquest triplet i la primera Copa d'Europa del Manchester City en la seva història. Punt número 2. El Barça, en canvi, li ofereix 3 anys de contracte. Primer era un contracte condicionat 2+1, ara ja sobre la taula hi ha 3 anys fixes de contracte. A més, em fan veure que el Barça sempre ha estat el seu somni. Des de fa anys, quan va estar a punt de venir aquí, però va tombar el seu fitxatge al doctor Pruna perquè en aquell moment arrossegava problemes d'esquena a Gundogan. Ja els ha deixat enrere en les últimes temporades. I punt número 3, Gundogan també ha descartat Aràbia Saudí, tot i que li oferien molts diners, milions d'euros, Gundogan als 32 anys i al màxim vol seguir competint al màxim nivell, per tant, prioritza quedar-se a Europa. També em diuen, des de l'entorn de Gundogan, que sobre la taula hi ha una proposta de l'Arsenal, ja l'hem explicat, li seduïa bastant perquè li oferien més diners que al Barça, però la seva prioritat és venir a Barcelona. Sempre ha estat el seu somni, a la família li agrada molt també la ciutat, ell mateix ho ha dit, Barcelona és preciosa, per tant, Mateo Alemany ha anat a intentar tancar aquesta operació de Gundogan, malgrat que s'haurà d'esperar uns dies per ser inscrit, perquè ja sabeu que el Barça té problemes amb el fair play financer, però la notícia des del Barça és que l'operació Gundogan està molt ben encarrilada, tot i que ens diuen que calma.
Li hauran de donar, però, garanties d'inscripció, perquè Gundogan no és aliè a la situació econòmica del Barça.
Sí, Gundogan acaba contractant el 30 de juny, és lliure per negociar amb qui vulgui, i evidentment li hauran de donar garanties, hauran d'avalar, si no és possible, alguns directius, com ja ha passat, perquè és un futbolista que no s'estarà disposat a esperar fins al 31 d'agost, com, per exemple, Koundé la temporada passada. Però bé, el missatge que li volen transmetre també des del club i Mateo Alemany, que ja porta mesos negociant amb el representant de Gundogan, és que serà inscrit 100% i que podrà ser jugador a tots els efectes del Barça si li dona el sí i li firma aquest contracte en les properes hores.
Perfecte, doncs aquesta és la notícia. El Barça a prop de tancar el fitxatge de Gundogan, pendents de tots els moviments a les properes hores. Helena, ja que estem, Deco ja ha tancat la seva agència, no?
Sí, ja l'ha tancat ja l'agència Deco. Bé. De fet, ahir ho va anunciar a la plataforma en la que ja estan molts futbolistes i molta gent del món del futbol comunicant les notícies. A les seves xarxes socials va dir que es desvinculava de l'agència de representació de D20 Esports, on ha treballat els últims 8 anys, bé, on ha estat un dels socis, i fins i tot Rafinha també va utilitzar el seu Instagram per acomiadar-se del que fins ahir era el seu representant. Li diu Rafinha Deco: si ens haguéssim imaginat que ara estaria al Barça jo, i que també hi series tu, doncs bé, ara els dos es trobaran al Barça, Deco a la parcel·la esportiva i Rafinha, que ja ha deixat clar que ell no es vol moure d'aquí.
I una més en clau Barça, Víctor Navarro, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Que ja tornem a tenir a Gavi inscrit a la Lliga amb el dorsal número 6.
Sí, per decisió judicial, la Lliga admet a Gavi amb fitxa del primer equip de nou, com fa 5 mesos, i ja surt al web, si entreu de la competició el veureu amb el dorsal número 6, però compte perquè el cas no està tancat. El Barça va recórrer la decisió judicial, el jutjat ha acceptat el recurs, però tot i això el jutge haurà d'escoltar de nou a les parts i prendre la decisió definitiva, un procés que es pot allargar. Segueix aquest recorregut judicial, per tant, i encara que el Barça són optimistes, donat que dins d'aquest pla de viabilitat que li van presentar Javier Tebas i que li van aprovar, ja contemplen a Gavi com a jugador de Xavi sense el dorsal 30, però això sí, s'ha de treballar per poder inscriure a Gavi o avalant des de la junta directiva, com es va fer l'any passat amb el fitxatge de Koundé, per exemple, o amb vendes, perquè han d'inscriure també el contracte de Gavi, d'Araujo, i quan renovi el d'Alejandro Valde. Per cert, ja vam veure amb el dorsal número 6 de Gavi a l'amistós contra el Japó, contra el Vissel Kobe, només acaba la Lliga, però ara ja començarà la temporada de manera oficial de nou amb el número 6.
Perfecte, així ve el dia en blaugrana, l'actualitat del primer equip de futbol. Víctor, gràcies.
Gràcies.
Condis, gràcies.
Adéu.
De seguida, bàsquet.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Señoras, señores, últimos segundos de la temporada de baloncesto 22-23. El Barça va a ser campeón de Liga. Real Madrid 82, Barça 93. Aquí ya no se juega el Fútbol Club Barcelona, campeón de Liga.
Gran deportividad en la cancha para festejar los del Barça, para llorar entre dientes los del Real Madrid, la vigésima liga del Fútbol Club Barcelona por la vía rápida.
Pues allá va.
Allá Nicola Mirotti.
Allá va Higgins. Allá va la Copa. Campeón Fútbol Club Barcelona. El 33, el MVP Nicola Mirotti ha dicho esta es mía. Ya veremos qué pasa mañana. Lo que ha pasado hoy, Pilar, es que el Fútbol Club Barcelona es el campeón de la liga 22-23 de baloncesto.
I per la via ràpida, amb una superioritat incontestable, 3-0 a la sèrie final, el Barça campió de Lliga es va proclamar ahir campió de Lliga a Madrid. Ja el tenim aquí, ja ha tornat a l'Albert Díez, acaba de tornar de Madrid. Albert, hola, bona tarda.
Què tal, Batllori? Bona tarda a tothom. Sí, estic a l'estació Barcelona Sants, a l'exterior, on acaba d'arribar just l'autocar oficial del Futbol Club Barcelona, perquè ens hem avançat una miqueta, està a punt d'aterrar l'expedició amb els campions. Alguns em diuen bastant perjudicats, jo ho entenc, perquè, òbviament, els títols, les alegries, Batllori, en el context del món que ens toca viure, i sempre, crec jo, s'han de celebrar, i tinc dubtes que avui hi hagi una celebració més privada aquí a Barcelona. Potser quan acabin de despertar-se alguns ho acaben muntant, però de moment el club em diu que no hi ha prevista celebració avui aquí a Barcelona.
Doncs s'ha celebrat a Madrid i fort aquesta nit, i és normal, Albert, perquè és un títol important. A més, la sèrie va començar esclatant el cas Mirotić, semblava que havia de tenir una influència molt negativa en la final, però escolta, s'ha de dir que tant l'equip com Mirotić han jugat un gran bàsquet en els tres partits de la final,
Sí, tant el Barça, que, com tu deies, ha estat una piconadora, ha passat per sobre del Real Madrid, 3-0 l'última victòria, ho escoltàvem amb la veu del nostre cap d'esports, el Schwanker, 82-93, i Mirotić, que al final jo crec que tot això ha estat positiu, podia haver estat negatiu, però jo crec que ha estat un factor motivador pel mateix Mirotić i per l'equip. MVP de les finals, és el 20è títol del Futbol Club Barcelona, títol de la Lliga ACB, de la Lliga Endesa, és el 17è a l'era ACB, l'equip que més títols té en aquesta era, i ha estat, vaja, un grup molt solvent, perquè totes han estat victòries corals, una mitjana, atenció, de 92 punts per partit del Futbol Club Barcelona. Vaja, l'únic títol que guanya la secció aquesta temporada, recordem, a l'inici va perdre la Supercopa, després va caure als quarts de la Copa del Rei, va arribar a la final a 4 de l'Eurolliga, però va perdre davant el Real Madrid a les semifinals, i aquest títol que permet tancar la temporada amb un bon regust de boca. Anem a sentir els protagonistes, Saras, parlant en un aspecte més esportiu del que s'ha aconseguit i sobretot com s'ha aconseguit.
Hemos ganado el título con ataque, ¿no? Yo creo que hemos ganado, hemos metido 90 puntos. Yo creo que promedio del final, pero en ataque nos ha salvado. Entonces, pues increíble. Lo más importante son ellos. Si ellos no quieren, es imposible. No, yo creo que ellos han querido, ha hecho un esfuerzo enorme, y después entrenador pues siempre intenta hacer algo, pero lo importante, jugadores.
Ja ho vinc explicant. Ha canviat moltes coses Jasikevičius. Ara t'explico una de la seva possible continuïtat. Ha canviat moltes coses en aquesta final. Bàsicament les rotacions, la defensa ha estat gairebé perfecta. Va canviar també, perquè hi ha dos jugadors que s'han de quedar fora, Tobi i Sergi Martínez, des de la semifinal a Màlaga. Només ha perdut un partit en tot aquest playoff, o sigui que li ha sortit rodona la jugada. Llàstima que no ho hagués vist abans. De la renovació de Jasikevičius et dic que el club i ell estan parlant ara mateix, perquè també hi haurà una rebaixa en el salari de Jasikevičius, ara mateix estan més a prop de continuar, estan més a prop de continuar Jasikevičius que no de canviar d'aires. Però fins que no estigui signat, no, òbviament, no ho assegurarem al 100%. I un document de Mirotić, perquè si pensàvem que amb el títol, la comunió amb el Palau, la situació podia canviar, res de res. Mirotić, adeu de l'MVP de la Lliga Endesa 2023.
Esto ha sido mi último partido y eso la gente lo sabe, el club lo sabe, el club va a tomar decisiones así y no vamos a volver en eso. Yo sabía que si ganaba hoy era mi último partido y nada. Cuando uno gana, ¿no?, y sabe que se va a ir de aquí y salir ganando por la puerta grande es lo más que puede pedir. Toca despedirse bien y nada, tanto club como la afición se lo merece.
Se'n va Mirotić perquè el club no el vol, però té 2 anys de contracte. I, òbviament, les posicions són tan distants que no sembla una negociació fàcil. Què diu el club? Sentirem Joan Laporta. Joan Laporta i Juan Carlos Navarro, el president i el mànager de la secció, han parlat a les últimes hores a mitjans catalans. Curiós, Laporta no va anar ni el primer ni el segon. Bé, el primer estava a Doha, el segon podia tenir l'excusa de la final a 4 de l'Embola Colònia, el tercer era un partit decisiu, no va anar, se'l va veure jugar a futbol. I és literal, a la mitjanit, passada la mitjanit a la Diagonal de Barcelona mentre l'equip celebrava el títol a Madrid. La veritat és que és una imatge bastant curiosa. Joan Laporta, sobre Mirotić.
Estem en una situació que és la que estem i bé, sabeu que hem presentat un pla de viabilitat a la Lliga i per poder inscriure jugadors hem de complir amb aquest pla i la Lliga ens exigeix una reducció determinada, no exagerada, però sí... Doncs en la part de les seccions.
No diria el que pensa, òbviament, el vestidor del Barça de que el president no hagi acompanyat a l'equip. Va trigar una hora en felicitar a través de les xarxes socials. I Juan Carlos Navarro, aquestes són declaracions de Laporta a Catalunya Ràdio, a RAC1 ha parlat al mànager. Juan Carlos Navarro, que continua mantenint, i aquí és la diferència, que sí el club li va oferir rebaixar-se el sou a Mirotić i que no ho va acceptar. El jugador diu que això és mentida. Sentim Navarro.
És un sí rotund, però a part moltes vegades amb el seu agent i bueno, això no em va sorprendre també l'entrevista en si, però aquestes declaracions van ser molt dures. Jo i el club està molt, molt tranquil amb aquesta situació. Però ja van prendre una decisió encara que es guanyés la Lliga.
És molt contundent Navarro, Albert. Jo no sé aquí qui diu la veritat i qui menteix, però Navarro és molt contundent quan assegura, diu rotundament sí, que li han ofert al jugador, via representant imagino, renegociar el seu contracte en diverses ocasions.
És tan contundent com Nico Mirotić quan manté que això no és cert, i ho continua mantenint perquè li acabo d'enviar un missatge al seu entorn just abans d'entrar, i continua mantenint que ells s'avenien a parlar i a rebaixar-se el sou. Aquí està el tema. S'hauran de trobar perquè han de pactar, hauran d'arribar a un acord perquè si no Mirotić continuarà amb contracte amb el Futbol Club Barcelona. També t'he de dir que és fàcil dir això quan l'equip acaba de guanyar un títol i diguem que la relació amb Mirotić arriba fins ahir al Withing Center. Anem a veure què passa en aquesta secció, que veurà rebaixada entre un 15, 20, 25% el pressupost de cara a la temporada vinent. Anem a veure primer tancar la sortida de Mirotić, després la continuïtat de Jasikevičius. Tinc molts dubtes amb la continuïtat de Corey Higgins, més enllà dels 3 jugadors, entre ells Sanli i Tobi, que acaben contracte a 30 de juny. La veritat és que cada any es va refent l'equip amb 5-6 peces noves, ara rebaixa el pressupost, quedarà un pressupost per sobre els 30 milions d'euros, que, Batllori, amb un pressupost de 30 milions d'euros
es bon
pot
equip.
Fer un equip
competitiu,
no un bon equip. I guanyador també,
Sí, sí.
És a dir, que té suficient pressupost al Barcelona. De moment es tanca la temporada de bàsquet amb un títol i recordem que falta el futbol sala que ho té a tocar, sí. Però si el futbol sala guanya la Lliga, totes les seccions professionals del Barça hauran guanyat el campionat domèstic.
Seria un 6 de 6 històric.
Sí, senyor.
Correcte. Albert, gràcies, una abraçada.
Una abraçada, Batllori, que vagi bé.
Avui us estem preguntant, una de les preguntes a Sportscope, que us formulem, com sempre, via Twitter, sobre el tema de Mirotić, eh? El que us diem. El Barça diu que sí, que li van proposar una rebaixa, el jugador manté que no. A qui us creieu? Doncs està el 50% l'enquesta. El 50% us creieu a Mirotić, l'altre 50% al club. Ara, Oliveros agafa la seva càmera i dispara.
La imatge del dia.
La imatge del dia. Nikola Mirotić, Navarro, Corey Higgins, Laporta, Jacic Vicius i tot l'equip de bàsquet del Barça que va fer un partidàs ahir per guanyar per 3-0 la Lliga davant del Real Madrid. El millor final de temporada per l'equip i el millor final per Nikola Mirotić, a més, justament el MVP del partit. Mirotić i les complicitats amb Corey Higgins per preparar conjuntament la celebració amb la Copa, però sobretot les entrevistes al propi Mirotić o a Juan Carlos Navarro després del partit. A Mirotić, que va estar ahir al partidazo amb Juanma Castaño, no va insistir el que va dir a Mundo Deportivo en el sentit que mai li havien proposat una rebaixa de la seva fitxa. Únicament va dir a les diferents entrevistes que la situació ja estava parlada amb el club i que no continua. Juan Carlos Navarro, que també mereix tota la credibilitat del món, va ser molt clar a RAC1, un sí rotund al fet que li van proposar moltes vegades una rebaixa de la seva fitxa. En sap molt greu, va dir l'entrevista, on diu el contrari. És mentida. Qui diu la veritat és la imatge del milió.
Manol Oliveros, Esports Cope.
Gràcies, Oli, per la imatge. 3:26. Avui arriba l'estiu. Obrim Mercato.
Què hi ha, Batllori? Bona tarda.
Ens hem resistit una mica aquest any, no? Ja fa dies que podíem haver obert la secció Mercato, però...
Vosaltres, jo no mano. Jo anava deixant pinzellades,
Sí.
Allò, pistes...
Tot el que ha passat d'important ho hem explicat.
Ah, evidentment, doncs ja està. Si està explicat però... queda. Però avui, oficialment, obrim la paradeta del Mercato,
La persiana. Vinga, i què tenim
avui
a veure?
Aviam, de moment avui he fet tres categories. Categoria A, oficial. Toni Kroos renova una temporada més pel Real Madrid. Arribarà al 2024. A la Unió Deportiva Las Palmas, després de Sandro Ramírez, avui un altre Ramírez, Benito, ha renovat fins al 2025. Diego Martínez ja té nou equip, anirà a entrenar a l'Olympiacos grec, on és director esportiu, recordem, Antonio Cordón, i N'Golo Kanté, en el panorama internacional, és nou component del Al-Ittihad, o com diria Paco González, el Al-Benzema. Categoria número 2, fet però no oficial. Mateo Kovacic anirà al Manchester City, 25 milions de lliures fixos, més 5 en variables.
El substitut de Gundogan.
El substitut de Gundogan, un gran futbolista, el croat. Podem donar per renovat a Rashford pel Manchester United. Han dit els companys de Ràdio Monte Carlo que Marcelino García Toral va camí de Marsella per signar per l'OM i Montiel deixarà al Sevilla. I en la tercera categoria, l'hem batejada, ens ho diuen i ens ho creiem. Perquè diu Santi Peón que Rafa Benítez arriba entre avui i demà a Vigo per signar pel Celta.
Si diu Santi Peón, m'ho crec.
Melchor Ruiz ha dit que Ceballos acceptarà la proposta del Real Madrid i signarà fins 2027.
També ens ho creiem.
Cope Sevilla ubica a Rodrigo Moreno a l'òrbita del conjunt de Nervión. Ubiquen a l'entorn de Jackson, el jugador del Villarreal, a Londres per tancar la sortida al Chelsea. I en el plànol internacional ubiquen a Zijic del Chelsea a l'Al Nasser, és a dir, al Cristiano, mentre que Kai Havertz anirà al Arsenal i el Paris Saint-Germain repescarà per 6 milions d'euros a Xavi Simons. Dos apunts curiosos. Te'n recordes de Javi Moreno?
Sí, home.
Doncs Javi Moreno és nou entrenador del Numancia.
Ah.
I Vinicius Tobias, el brasiler propietat del Shakhtar cedit al Madrid, renova una temporada més pel Castilla. És un xicot que no em desagradaria veure'l a Cornellà Prat.
Doncs així ve el dia en clau Mercato i abans del debat hem de tancar també la jornada de partits internacionals. Joan Hernández, bona tarda.
Una jornada bastant carregada i que ens va deixar dues fites molt importants. Als partits de classificació de l'Eurocopa, Noruega va guanyar a Xipre amb 2 gols de Haaland, els quals el fan superar a Mbappé com a màxim golejador del futbol europeu d'aquesta temporada entre club i selecció. Mbappé s'ha quedat amb 54 gols i Haaland n'ha anotat 56. I d'altra banda, Portugal va imposar-se per la mínima a Islàndia gràcies a un gol a l'últim minut de Cristiano Ronaldo. Amb aquest partit, l'astre portuguès es converteix en el primer futbolista de la història en arribar a les 200 internacionalitats amb la seva selecció. A la resta de partits de la classificació per l'Eurocopa, Polònia va perdre per 3-2 contra Moldàvia, tot i el gol i l'assistència de Lewandowski, i Bèlgica va guanyar per 0-3 a Estònia amb dos gols de Lukaku. Pel que fa als amistosos de seleccions, Alemanya va perdre per 0-2 contra Colòmbia, Brasil va perdre per 2-4 contra Senegal, Uruguai va imposar-se per 2-0 a Cuba i Xile no va poder passar de l'empat sense gols contra Bolívia.
Gràcies, Joan. 3:45, de seguida obrim debat amb el Jacinto Vicente, l'abogado, i el Ricardo Rossetti.
Veure-hi més enllà. A Creu Blanca, mirar sempre cap al futur ens ha permès incorporar el millor equip humà i la tecnologia més avançada del món en diagnòstic per la imatge, tenint com a únic objectiu el benestar i la tranquil·litat de les persones. Entra a creublanca.es. Atenció immediata. Resposta en 24 hores. Tractament eficaç. Creu Blanca. 70 anys al teu costat.
Necessites diners a l'instant? Doncs tenim la solució. A Rècord Motor compren el teu cotxe al moment, tant a l'instant que en 30 minuts, només en 30 minuts, ja tindràs els diners al teu compte. Sí, sí, només en 30 minuts, sense tràmits complicats ni ofertes a la baixa. Com ho has de fer? Entra a recordmotor.com, omple el formulari amb les dades del cotxe i es posaran en contacte amb tu per tancar el procés. Així podràs obtenir els diners pel teu cotxe en menys de 30 minuts, en temps rècord. Visita recordmotor.com, omple el formulari i la gent de Rècord faran la resta. I en menys de 30 minuts tindràs els diners. Fàcil.
Tu transporte seguro, rápido y de confianza. Libra Logistic. Transporte terrestre, aéreo y marítimo, nacional e internacional. Cubrimos toda Europa con servicio diario de grupaje, doble chofer, camiones propios y tiempos de tránsito reducidos. Más info en libralogistic.com.
Obrim el debat amb el Jacinto Vicente, hola, abogado.
Muy buenas, ¿qué tal?
Buenas tardes, muy bien. Y amb el Ricardo Rossetti avui també, hola, Ricardo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Ricardo. Bueno, Gundogan, ¿eh? Calentito, calentito, ¿eh?
Sí, 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 estamos en las horas decisivas. ¿Sí? Hay que esperar porque la operación tiene un pero al margen de lo que diga el futbolista y es que el Barça luego le haga hueco en el fair play financiero. Y eso tiene que ocurrir con las salidas y con cantidades que no son ni mucho menos poca cosa.
Sí, 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 sí. Jacinto, si hablamos solo del futbolista, si hacemos solo un análisis futbolístico, yo creo que sería una gran incorporación, ¿eh? Muy buen jugador, ¿eh?
Sí, sin duda sería. Yo creo que no sé si quizás sea el fichaje más ilusionante que van a hacer este año o no, pero por ahí andará. Sí. Entonces, para mí, yo sí creo que es un fichaje importante, es un jugador que sí que ilusiona a la gente, que por edad igual no te puede mantener todo el año el nivel que mostró a final de temporada, pero es que lo que mostró a final de temporada, con que te lo aguante ese mes, dos meses, ya es mucho.
Sí, y es un perfil de jugador, Ricardo, que Xavi quería sí o sí en el equipo.
Sí, bueno, ahora le va a quedar el mediocentro, el sustituto de Busquets para equilibrar ese centro del campo, pero hombre, evidentemente Gundogan es un futbolista que te da muchas opciones. Solamente con las estadísticas de este año, solamente diciendo que es el capitán del equipo campeón de la Champions con todo merecimiento, que además está considerado, ya esto es una opinión, pero creo que generalizada, de que estamos hablando del mejor equipo del mundo, ya es un espaldarazo suficiente para un puesto que es evidente que el Barça tiene cubierto por creatividad, porque ahí tiene a Pedri, porque tiene De Jong, porque luego puede aparecer Gavi, pero es cierto que estaba pidiendo Xavi y más después del no de Messi, un futbolista que le pudiera aportar, pero todavía el Barça tiene que hacer más fichajes, sobre todo para equilibrar la ausencia de Busquets, que es a priori la más importante en boca del propio Xavi.
Sí, aunque yo no sé cómo lo veis, Jacinto, si en los últimos días igual ha cambiado un poquito la prioridad, porque es verdad que Xavi, las últimas veces que le escuchamos hablar en entrevistas o en rueda de prensa, marcó clarísimamente el mediocentro como prioridad. Pero igual ha visto al final que se podría apañar ahí con De Jong quizá y yo creo que al final también ha insistido mucho en incorporar a un futbolista de las características de Gundogan, ¿eh?
Bueno, yo creo que son dos temas separados. O sea, Gundogan yo creo que se incorpora porque a pesar de que sí que hay creatividad y sí que en el campo de Barça tiene jugadores de muy alto nivel en el último pase, en realidad, pues
cuando ha faltado Pedri...
Se ha notado demasiado cuando no ha estado Pedri.
Sí. Entonces yo creo que Gundogan sí te va a cubrir ese último pase, es un jugador que tiene esa calidad técnica, además es un jugador que tiene otra cosa que también el Barça no abunda mucho, que es disparo, es un jugador que por carácter, como decía bien Ricardo, es un jugador que es el capitán del City. Entonces, te da una serie de cosas que desde luego, no es que se tuviera mucho, y que lo que había cuando faltaba se notaba demasiado. Y luego yo sí creo que el medio centro va a tener que fichar algo. Lo que pasa es que, por lo que se comenta, Xavi estaba muy encabezonado en determinados jugadores en ese puesto, y quizá lo que va a ocurrir es que va a tener que bajar a un plan B o un plan C.
Sí, porque Ricardo, Xavi, cuando se refirió al mediocentro, dijo: quiero uno de primerísimo nivel. Es más, llegó a decir que el papel del Barça en Europa la próxima temporada podía depender de la calidad de ese futbolista. Pasa que Kimmich, Zubimendi, que son los que estaban en la cabeza de Xavi, pues yo creo que no va a poder ser, o que va a ser muy difícil.
Mira, primero, por precio son inaccesibles ahora mismo para el Barça.
Claro.
Pero ni siquiera... están dando los pasos adelante para decir, sí, estoy aquí. Es decir, Zubimendi ya ha dicho, mi futuro es la Real. Kimmich ha dicho, me quedan 2 años de contrato y el Bayern. Y el problema es que del resto, a Xavi no le convence ninguno. Y es un problema que haya pocos futbolistas que sean del agrado de tu entrenador y que los que haya o tienen contrato o son inaccesibles económicamente para la situación. Entonces, lo único que le queda a Xavi es buscar alternativas, que a mí me parece que si no ficha nada se le va a quedar corto, porque ya hemos visto que una temporada es larga para tantas competiciones, puede haber lesiones, sanciones. Ya vimos, por ejemplo, qué le pasó al Barça con la vuelta de Manchester o la vuelta de Copa del Real Madrid sin Pedri o sin De Jong. Entonces, claro, jugártela a que De Jong sea el pivote, el sustituto de Busquets, pues el pivote posicional, con Gundogan, con Gavi, con Pedri como alternativas, pues me parece muy corto para lo que se está pensando, que Laporta le ha dicho a Guardiola que el año que viene se ven en la final de la Champions. Si estamos hablando de estas cosas, a mí me parece que es demasiado para un centro del campo que todavía necesita refuerzos y donde el Barça no tiene dinero.
No, pero por eso te decía, Ricardo, que si tú no puedes traer a un medio centro de primerísimo nivel para traer a un medianía, pues yo creo que lo puede hacer perfectamente o mucho mejor De Jong.
Sí, pero, y eso, claro, pero para eso Xavi también va a querer o va a aceptar uno de estos futbolistas locos, es que tampoco me atrevo a llamarlo medianías, pero bueno, para el nivel del Barça te acepto la pregunta, porque no quería Rubén Neves, y Rubén Neves estaba muy cerca. Estamos hablando de que al Barça le faltan también efectivos, y de la cantera del Barça B, lo que hemos visto, no acaba de llenar como para decir, mira, hay uno preparado. Nico está más cerca de salir traspasado, incluso no cedido, que de quedarse en la plantilla. No sé, me parece que hay que poner, que hay que tener una mirada más realista a la situación y a cómo está la plantilla este año.
Sí. Yo a Nico, por lo menos en la plantilla, lo tendría, Jacinto. No sé si... Es que Xavi no lo acaba de ver de medio centro. Yo sí le veo condiciones para jugar ahí. Él lo ve más adelante, pero yo soy un chico que en la plantilla lo tendría.
Por lo que a mí me dicen, el problema ya no es tanto de condiciones. Es más de... quizá de actitud, de cómo entrena. Digamos que Xavi, el problema que tiene es que cuando lo ha visto no le convenció al 100%, cuando ha salido los informes que tiene, pues es un jugador que sí que tiene muy buena condición y tiene su físico, pero quizá no tiene el sacrificio que él quiere. Entonces me parece que va más por ahí. Y De Jong, el problema es que Xavi tampoco lo ve de medio centro. O sea, entonces es lo que decimos, o acepta Xavi que le va a venir un plan B, un plan C, y lo acepta porque es un jugador que, aunque no tenga la calidad que según él puede tener Zubimendi, o evidentemente tiene un Kimmich, pero sí que es un jugador específico. Y estoy pensando en no porque a mí me gusten directamente, sino porque, que sí, alguno me gusta, pero que porque ese tipo de jugador. Estoy pensando en un Amrabat, estoy pensando en un Guido Rodríguez. O sea, creo que al final se puede ir más por ahí, y que Xavi tenga que aceptar, es decir, traigo un especialista. No es el jugador que yo quisiera, pero al menos es un jugador que sabe jugar en ese puesto.
Ya. Estamos hablando mucho de fútbol y menos de los condicionantes económicos, que todo el mundo sabe que están ahí, Ricardo, y que, bueno, para convencer a Gundogan le vas a tener que garantizar al 100% que le vas a inscribir, claro.
Es que esa garantía, ¿cómo será?
No lo sé. Yo tampoco, porque para dar esa garantía tienes que tener muy claro que hay jugadores en la plantilla que se van a ir, y a día de hoy, claro, no está.
Primero, jugadores en la plantilla que quieran irse, que tengan mercado para irse, sí, y en las cantidades que necesitas, porque mezclamos estos dos últimos temas. Ya no solo que el Barça quiera vender o quedarse algunos futbolistas, es que a lo mejor va a tener que vender a alguien que quiera salir sin que Xavi quiera a lo mejor que se vaya, o al revés. Es que no estamos pensando también en la opción de que Nico González tiene que salir sí o sí, aunque Xavi le pudiese ver una utilidad en la plantilla, o Abde, o... Porque claro, si la mente está puesta en que se tienen que ir Ferran y Ansu, que pueden ser los que más mercado, entre comillas, puedan tener, pero no quieren irse, el Barça va a tener que hacer caja por otro lado, porque si no, Gundogan no lo podrán inscribir.
Sí, Jacinto, que está todo eso muy complicado. Además estás con la regla del 40%, que no todo lo que sale entra directamente.
Ahí, el problema es ese, el problema es la regla del 40%. Lo que pasa es que yo supongo que llegará un momento en que lo que le habrán explicado a Gundogan es que van a priorizar. Es decir... pongo un ejemplo. Para esta semana se ha comentado ya que estaba hecho Víctor Roque. Sí. Yo creo que, pues, si tienen que elegir entre si viene Víctor Roque ahora o en enero y ahora priorizan una inscripción, pues igual supongo que en algún lugar han dicho: mira, tú vienes libre, vas a cobrar pues 6 al año, por 3, pues, bueno, el primer año 6, que es lo importante, pues, mira. Esos 6, lo primero que encontremos, pues lo vamos a aplicar a tu inscripción. Entonces, bueno, aparte de las de Araujo, de Valde, todas estas, ¿no? Entonces,
sí, yo creo Íñigo que... Martínez, que está ahí también, esperando la... Pero hay muchas cositas, ¿eh?
Que ya siendo muy pesimista, ya no hablo optimista, ¿eh? Pesimista. Entre los cedidos, pues que el Lenglet lo traspases por 5 y te ahorres el sueldo. Que un Titi lo traspases gratis y te ahorres el sueldo. Que yo qué sé, que venga, que lo que es Abde, al final lo acabes traspasando por 20. Sí, bueno, en Inglaterra se puede, ¿eh? En Inglaterra sí, que pueden llegar a los 20.
¿Sabiendo la gente de Inglaterra que necesita el Barça vender?
Sí. Hay clubes en Inglaterra más modestos, no de primer nivel, el problema es que Abde quiera, pero hay clubes más modestos que saben que si quieren, por ejemplo, Abde, se lo van a llevar a la que ofrezcan un poquito más rápido las cantidades que se pueden aproximar sin llegar a lo que podría sacarse. Yeah. Pues yo creo que con eso que te ahorras del inglés, de un tití, con lo que puedas sacar por app y tal, aplicarlo inmediatamente e inscribir a un lugar.
Ya. Bueno, Ricardo, pues nada, nos espera un verano entretenido, ¿eh?
Largo,
sí, porque yo creo que hay muchas cosas que se van a resolver muy al final, ¿eh? ¿No?
Sí,
como
bueno,
siempre, vamos.
Y que ha empezado pronto, ¿eh?
Sí.
O sea, ¿cuánto hace que ya llevamos hablando del mercado en el Barça con semanas frenéticas, más típicas de casi cierre de mercado, que y esto acaba de empezar?
No, sí, acaba de empezar, no, que oficialmente el mercado no está abierto todavía.
Entonces, imaginaros, o sea, todo lo que nos queda por delante va a ser largo porque no se cierra esto en 2-3 días. Es verdad que Gundogan a lo mejor ya queda perfilado hoy, sí, o mañana, pero ese pero... Ese pero es muy largo y a lo mejor nos tiene aquí hasta el 13 de agosto, en víspera del primer partido.
Sí, sí, totalmente. Bueno, lo iremos contando. Ricardo, Jacinto, gracias a los dos, ¿eh?
Un abrazo a vosotros, un saludo.
Una abrazada, Saguim.
Esports Cope, un equip guanyador. Debats, opinió, informació, protagonistes...
El que ha fet la penya aquests últims anys a nivell esportiu és meravellós. Jo li dono molt de mèrit a on està la penya ara esportivament.
Jordi Villacampa, un plaer, gràcies per atendre'ns i una abraçada, eh?
Una abraçada per tots.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Esports.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Les 3:43, Quique Iglesias, bona tarda.
Batllori, bona tarda.
T'agraden les noves samarretes o què?
Una miqueta no. Fem repàs o què?
Sí, la primera, a veure, que és com... És bastant clàssica, no?
Sí, home, la clàssica, el Banqui Blava, ja que se baixem a segona no canviarem la història. Kelme, ja ho saps, és l'esponsor tècnic de l'Espanyol, samarreta Banqui Blava, canvia la franja del centre, del pit, que aquest any, per exemple, ha estat blava i ara és blanca. És més blanca que blava aquest any, per la propera temporada. A mi m'agrada. El que passa que m'has fet descobrir una cosa que sí que no m'acaba de fer el pes. És una mena de trama que hi ha, sobretot molt visible, darrere de les franges blaves,
sí,
oi?
Sí.
Que és una mena d'ona que fa, que aboca el Mediterrani, no sé què.
A mi m'agrada més les franges llises,
sí,
sense dibuix, darrere.
Sí, hi ha una mena de trama. Però bueno, no està mal, acceptem. Acceptem
la primera. És difícil.
És Lliga Meilen, Brafa. Brafa. Vermella, amb la màniga dreta blava, la màniga esquerra blanca, molt senzilla. Home, després se l'hauria de posar el logo davant i de més, però bueno, m'ha semblat justeta. De vermell no sé a quants camps jugarem de segona divisió, que no tinc clar encara els rivals que tindrem. Tercera equipació. A
aquesta
mi m'ha agradat.
Aixeca odis i passions. A mi no,
sí,
m'agrada, per exemple.
A mi m'ha agradat. Hi havia un tuitero que em deia que li recordava a una del Llevant amb Sergio García, jugant en el seu dia al Llevant. Vol dir, part dreta, partida per la meitat, a la dreta negra i a l'esquerra blanca. Bueno, és curiosa. És curiós. Al camp del Castelló no pots anar així, eh?
No. Avui estem preguntant per això via Twitter, en clau espanyol. Us agraden les equipacions? Sí, 42%, no 58%, de moment. Bueno, hi ha alguna cosa més, Quique, o què?
Mira, estic esperant el Gara Garza, Fran, que es desvinculi del Wolves. Jo penso que hauria de ser ideal oficial abans de dissabte, però és que m'expliquen que per què s'està retrasentant tot. Primer, perquè li costa a Gara Garza marxar del Wolves. I segona, perquè fins ahir va estar l'Espanyol lluitant per intentar convèncer Víctor Horta per ser el seu director esportiu, que finalment va fitxar pel Sevilla, i ahir, amb una mena de mala estona que va tenir, va reconèixer, sense haver estat oficial, el fitxatge de Pedrosa per la propera temporada pel Sevilla.
Molt bé, així estan les coses en blanc i blau. Gràcies, Quique.
Bona tarda.
Al Girona es perfila la incorporació de Máximo Perrone. Arnau Pou, bona tarda.
Bona tarda. Sí, Máximo Perrone, el jove migcampista argentí del Manchester City, que va arribar al mercat d'hivern per més de 10 milions d'euros, té opcions d'arribar a Girona. Tot dependrà si Pep Guardiola no acaba decidint si el vol pel primer equip, tenint en compte les sortides que poden haver-hi en aquesta posició. Perrone és centrecampista defensiu, amb una sortida de pilota, i el seu perfil encaixaria amb l'estil de joc de Mitchell. L'argentí, en aquests 3 mesos a Manchester, ha jugat 2 partits, un a la Premier i l'altre a la Copa. Per tant, Máximo Perrone, internacional sub-20, per cert, podria ser la primera sessió que arriba al Girona per part del Manchester City aquest estiu.
Gràcies, Arnau. Avui us preguntem per això, en clau Girona, si us sembla Máximo Perrone o us semblaria un bon reforç. Heu votat que sí, el 50%, que no, el 7%, no el coneixeu, el 43%. I una cosa més en clau futbol, que avui arrenca la Euro Sots 21. Espanya, de fet, debuta ja avui contra Romania. Raül Chao, bona tarda.
Avui arrenca l'Europeu Sub-21, que tindrà lloc a Geòrgia i Romania. El combinat espanyol intentarà guanyar el seu 6è títol. Torneig que no només dona un títol europeu, sinó que també una plaça pels Jocs Olímpics de París 2024. Recordem que la selecció francesa ja té plaça fixa pels Jocs Olímpics i, per tant, només queden 3 places més. La Rojita, tal com es coneix a la selecció espanyola Sub-21, debuta aquesta nit davant d'una de les seleccions anfitriones, Romania, a Bucarest, a 8:45 del vespre, en directe per a la 2 de Televisió Espanyola. El tècnic Santi Denia va valorar i en roda de premsa la importància que té el primer partit en un torneig com aquest.
Que estamos focalizando, insisto, la atención en ese primer partido, que en este tipo de torneos es el que marca un poco las líneas a seguir, y es un partido muy importante porque es contra Rumanía, la anfitriona, con el campo lleno, y bueno, pues estamos focalizando toda esa atención en ese partido.
A part dels Gabri Veiga, Aymar Orov, Riquelme i Baena, també destaquen jugadors com Moukoko d'Alemanya i Kepren Thuram per la selecció francesa, fill de l'exblaugrana Lilian Thuram. A part del partit d'Espanya, també destaca el partit de l'alta anfitriona, Geòrgia, contra Portugal, i el Bèlgica, Països Baixos. Els dos partits es juguen a les 6 de la tarda i es podran veure per la web de Televisió Espanyola. La vigent campiona, Alemanya, com Anglaterra, Itàlia i la selecció francesa, debuten demà.
Gràcies, Raül. 12 minuts i les 4 de la tarda. Fins aquí el futbol. De seguida parlem de motos.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Ricky de Jong, balón para Jordi Alba.
William José, gol del Betis.
Gol. Remata, gol, 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 gol
Tiempo de Juego, el número uno del deporte.
Ataca el Atlético Rubén.
¡Gol!
González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
En esas épocas en que la acidez se vuelve más frecuente por comer a deshoras, por el estrés, o esos eventos que no te puedes perder, Omecaste de Cinfa con omeprazol regula la producción de ácido en tu estómago combatiendo el ardor. Un Omecaste de Cinfa por la mañana, 24 horas de alivio. Elige estar bien. Elige Cinfa. Tratamiento de corta duración para pacientes solo a partir de 18 años. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Sabes que la Universidad Pontificia de Salamanca oferta grados online?
¿Sí?
Los grados en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía. Podrás estudiar con total flexibilidad y recibirás una atención personalizada en una universidad muy prestigiosa.
Infórmate en UPSA.es. Ahora con un descuento del 50%. Matricúlate en nuestros grados online. Universidad Pontificia de Salamanca.
Avui volem parlar de motor, perquè va ser molt estrany veure com Marc Márquez queia fins a 5 vegades el cap de setmana passat a Alemanya, no va poder ni participar al Gran Premi, es va queixar de la fiabilitat de la seva moto, la Honda, se li està escapant un altre Mundial, i ens preguntem aquí què està passant. Ho volem comentar amb l'expilot Carles Checa. Carles, bona tarda.
Molt bona tarda.
Bé, per la gent que no hi entenem gaire, què està passant amb les Honda aquesta temporada, Carles?
Bueno, jo diria que és, per ficar-nos en context, no? Jo crec que Ducati ha fet una evolució, s'ha sabut adaptar perfectament amb les noves tecnologies, a trobar un equilibri idoni amb els pneumàtics, no? Perquè al final els pneumàtics és una mica el que marca l'evolució i la dinàmica de la moto que has d'anar buscant per fer treballar de la millor manera que aquests pneumàtics, no? I Ducati, doncs, l'ha encertat. Perquè no només és amb la Honda, perquè l'Aprilia l'any passat estava a prop, però aquest any està més lluny, amb l'Aleix Espargaró, amb el Viñales. Les KTM sí que sembla que s'han acostat una mica més, però també la Yamaha amb el Fabio Quartararo, campió del món, estan lluny. Llavors, sí que és veritat que la Honda sembla que sigui una mica més crítica, perquè estan tenint caigudes molt repentines, molt brusques, molt inesperades, no? I sembla que el pilot li costi moltíssim advertir, identificar una mica quin és el límit i quina és la reacció de la moto, i no la poden, i no la gestionen. I és el que li està passant al Marc, no? Han fet tot sèrie de canvis, que normalment van en una direcció per poder millorar, però està clar que no ha sigut el cas. No han encertat amb aquests canvis últims, amb aquesta nova moto, que ja es va fer fa temps, ara han fet un xassis nou, i crec que, bueno, que estan lluny del nivell que en aquests moments marca la Ducati. L'última carrera de les 8 primeres, crec que 7 van ser Ducati, vull dir que això deixa una mica el campionat en les mans de Ducati, i les altres marques, doncs, els costa molt. És evident, i clar, que el Marc en concret sempre havia fet la diferència i era capaç de tenir una moto, a lo millor no la millor de la parrilla, però era capaç de portar-la davant. Però ara no és el cas, perquè crec que els canvis que hi ha hagut en els darrers anys amb el sistema aquest de basamento, amb quan acceleres, que la moto s'abaixa tot ella, l'aerodinàmica, doncs potser la finestra, no? El marge que té el pilot ara és menor, no? D'actuació. I també jo crec que la diferència tècnica de les Ducati, sobretot de la Honda, doncs és tan gran que el Marc no pot suplir, i el seu desig de guanyar també és tan gran,
clar,
que el porta a passar-se d'aquest límit que li marca la moto, que no és el seu, però la moto té un límit que és per fer el 10, potser, per fer el 12,
sí.
I ell vol estar davant, i això no pot ser.
Deu ser, deu ser frustrant per ell, això, Carles, no? Perquè van passant els anys, van passant les carreres, i veus que no pots estar davant, i ell, que és un guanyador, que és un campió del món, deu ser frustrant, difícil de portar això, no?
Sí, està clar que estem en un campionat esportiu i tecnològic, no? I la tecnologia, pues, ara juga un paper més important, més clau, on una marca ha desequilibrat totalment el campionat i s'ha fet amo i senyor del campionat. Llavors, bueno, són tendències. També una època Honda guanyava tot. No, anaves amb una Honda I en el passat, no, pues les fàbriques japoneses van desbancar totes les europees i van desaparèixer. I ara, pues, bueno, sembla que és al revés, no? Però són tendències. Aquestes tendències, malauradament, no és el mes que ve. Són anys. I probablement Honda no serà capaç de fer una moto aquest any.
Clar, és que ara, per exemple, Carles es diu, bueno, ara el Marc participarà al Gran Premi dels Països Baixos, que tenim aquest cap de setmana a Assen, que pot anar bé per recollir dades i per aprofitar aquesta aturada a l'estiu per millorar la moto. No arribaran a temps, no? O què?
Bueno, és que, aviam, això és un parlar i és una il·lusió, però no és una realitat per mi. Ojalà m'equivoqui. Yeah. Però quan ja portes 5 anys batallant amb la mateixa gent, amb els mateixos pneumàtics, ja has fet no sé quants canvis, has fet una moto nova i crec que has anat a pitjor, quina confiança ja puc tenir, que en 3 setmanes
clar.
Tu em canvies la moto i em facis una moto guanyadora. A part que hi ha un reglament tècnic, hi ha una sèrie de coses que la gent no sap, que tampoc és que puguis dir ara faig el que vull, no.
Yeah.
Llavors hi ha una congelació de les evolucions que tu pots fer durant l'any i estem parlant d'una posta a punt. Llavors, bueno, ja han fet un xassis i no l'ha fet Honda, l'ha fet una fàbrica externa, no? Jo, per mi, això ja és el límit de les possibilitats d'un mateix, no? Quan ja busca fora el que no té dintre. I clar, hem vist una mica... No vull ser negatiu, però vull ser realista. Vull dir, jo crec que és millor veure la realitat tal qual que no viure d'unes il·lusions o d'unes expectatives que no es poden complir. Llavors, difícilment, Ducati ha trigat 5 o 6 anys a tenir aquesta moto, o 4, diguem-li. I, a més, tenen 8 motos a la parrilla. I tenen tots els pilots que estan anant ràpid. Llavors, Honda en aquests moments, per una sèrie de motius, que els pilots estan lesionats, doncs en aquests moments té el Marc i ara ja suplirà l'Iker Lecuona amb el Joan Mir, l'Stefan Brader el suplirà doncs, amb el Rins, però no són de referència la referència és el Marc,
sí.
És a dir que, però ja porta 5 o 6 anys donant informació a Honda, no? Llavors, no sé tampoc... Llavors, el tema és que ara el Marc l'únic que pot fer és això, i tenir l'esperança i la confiança de que pugui canviar alguna cosa. Però els canvis que hi puguin haver seran lents, no seran immediats.
Doncs és una pena, Carles, perquè, clar, el Marc és un pilot top, que en condicions normals hagués guanyat, no et diré que cada any el Mundial de MotoGP, però sí hagués guanyat molts més dels que hi ha guanyat, que són molts també, però ara no guanya des del 2019 i van passant les temporades i perquè una temporada cau i es lesiona i la moto no li va i tal, però van passant els anys i veient el pilot que és, el palmarès se'ns fa curt, Carles.
Sí, és evident. No, ningú en té cap dubte. Però, bueno, al final ell va fer una aposta, va prendre una decisió, va confiar en Honda i bueno, va ser la seva decisió, no? No li ha sortit bé. Llavors, tampoc ningú s'esperava que hi hagués aquest canvi i que Ducati fos capaç de fer una moto tan superior a les altres. Però ara l'únic que pot fer és tenir la paciència, no precipitar-se, perquè al final el Mundial no el guanyarà ja. El Mundial no el guanyarà aquest any. Llavors, és difícil fer-ho i fàcil dir-ho, però la realitat és que ella ha intentat pilotar al límit de la possibilitat que tingui, com fa el Fabio Quartararo i com fan altres pilots, i esperar pues, que arribin alguns canvis tècnics que li permetin, li donin aquella confiança, aquella proximitat una mica més al límit que molts altres poden arribar amb molta més facilitat, sobretot a Ducati, i això no sabem quan serà, però és que és l'únic que pots fer. Aquesta és la realitat que hi ha d'afrontar ara i potser pues, aprendre a tenir la paciència i a contenir una mica aquest input de guanyador, d'esprit guanyador que té i és el que haurà de fer d'aquí a final de temporada.
Molt bé. Carles Checa, gràcies per atendre'ns com sempre i per l'anàlisi. Una abraçada forta, eh?
Ja, què? Una abraçada a vosaltres. Adéu.
Hail, superstar!
Quina gran idea, Valllori, obrir avui la persiana del Mercato i tal, Quina gran idea, Te puc dir que estic fins als nassos ja del Mercato?
Però si acaba de començar.
Acaba de començar. Mira, presentació de Víctor Horta com a nou Monchi del Sevilla, com a nou director esportiu. Li pregunten pels dos centrals que incorpora el conjunt andalús.
Dos fichajes que ya se han cerrado, su valoración sobre Gatón y Loibadé, los dos centrales.
Pero te ha faltado Pedrosa.
Y bueno, no se ha dicho nada de Pedrosa, pero sí, ya,
no se ha dicho nada.
Usted lo adelanta.
Ya está hecho. Bueno,
gracias por avanzarlo.
Bueno, no sabía. Bueno, no vamos a hablar de nombres propios.
Ah, o sea, Pedrosa está fet, pero no hablamos de nombres propios. Claro, això jo on ho fico? Oficial? Ens ho diuen però ens ho creiem? Ens ho diuen i ens ho creiem? Fet però no oficial? Clar, a quina categoria col·loco jo això? Ja estic fins als...
Però no te queda anar.
I no me queda anar, com efectivament. Última hora. Nota del hora. Barça condemnant els insults racistes a James Nagy. Esperen una resposta ferma de la ACB. El València Bàsquet ha ratificat a Àlex Mumbrú a la seva banqueta. Hi ha un portal que diu que hi haurà miniclàssico a la primera federació si el Castilla no puja aquest cap de setmana, que Castilla i Barça B tornaran al mateix grup. I el Comitè Olímpic Internacional manté la suspensió al Comitè Olímpic de Guatemala.
Gràcies, Seil.
El Mercato,
Les enquestes. Qui diu la veritat en el tema Mirotić? Mirotić o el club? Està al 50%. Les equipacions de l'Espanyol us agraden? No, a la majoria, al 58%. I en clau Girona, bon reforç, Máximo Perrone? Creieu que sí, al 50%. Arribem a les 4, seguiu a la COPE. A Esports COPE estem pendents de tot. Que vagi bé.